El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
El mes de setembre és el mes de la conscienciació sobre la síndrome d'ovaris poliquístics, la SOP, una patologia que afecta les dones i que té una prevalença d'entre un 5 i un 10% de les dones que estan en edat fèrtil. La ginecòloga del Taulí, Laura Costa, ha explicat a Ràdio Sabadell en què consisteix exactament aquesta patologia.
És una alteració endocrina, ginecològica i metabòlica també, i que consisteix sobretot, o que es caracteritza, perquè hi ha una elevada producció d'hormones masculines, o també anomenades andrògens, per part de l'ovari. Aquesta seria la definició més acceptada avui en dia.
A nivell de simptomatologia, és una patologia que té afectacions diverses en funció de la dona. En general, es produeixen cicles menstruals més llargs i irregulars i en alguns casos també hi ha un increment de pèl en zones que habitualment són masculines, com el bigoti, la barba o la zona de les patilles. A més, en alguns casos també hi ha un increment de l'acné. Avui al Cafè de la Ràdio hem volgut recollir alguns dels testimonis d'aquesta situació en aquest reportatge amb veu de Karen Madrid i Sergi Parc.
La Carme, la Maria i la Ainhoa tenen edats diferents i estan en moments vitals diferents també, però tenen un punt en comú. Totes elles tenen la síndrome de l'ovari poliquístic. Quan van saber-ho? Escoltem el que ens expliquen la Ainhoa i la Maria.
Fa com 7 anys o així, perquè jo estava fent dieta amb una dietista i no acabava de perdre el pes que hauria de perdre. I llavors ella em va recomanar que fes una analítica per veure a nivell hormonal com estava tot. Vaig anar a l'endocrí i en aquell moment em va fer l'analítica i va ser quan va trobar que hi havia aquest desajust hormonal i clar, i que això provocava, una de les coses que provocava era que em costés molt perdre pes.
Em van diagnosticar SOP, síndrome d'ovari poliquístic, quan jo tenia 17 anys, és a dir, ara fa aproximadament 2 anys. I va ser arran d'una primera visita a la dermatòloga. I vaig anar per una consulta perquè jo sempre he tingut i tinc molt pèl. I la dermatòloga va intuir que podia tractar-se d'algun problema hormonal i em va derivar a ginecologia. I va ser la ginecòloga que em va demanar doncs, una sèrie de proves, no? I em vaig fer una ecografia vaginal, una analítica.
La Maria assegura que, a més, en el seu cas, a partir d'aquesta primera diagnosi, va arrencar un procés una mica més llarg per acabar de detectar que, efectivament, patia SOP.
I arran d'aquestes proves, doncs bé, es va observar en l'ecografia vaginal doncs, que jo tenia múltiples quistes als ovaris compatibles amb un SOP i l'analítica doncs, que els valors hormonals de testosterona doncs, estaven, diguem-ne, per damunt de la mitjana d'una persona de sexe femení. I, per tant, jo, bé, encara estic, i estava en el seu moment, i encara estic en fase de desenvolupament, però, doncs, semblava que totes aquestes evidències sumades als símptomes que jo presentava eren perfectament compatibles amb un síndrome d'ovari poliquístic.
Quines són les afectacions en la síndrome de l'ovari poliquístic?
Són diverses i depenen de cada persona, tant els propis símptomes com, sobretot, en el grau en què es pateixen cadascuna d'aquestes simptomatologies. La Carme, per exemple, té regles molt irregulars, amb cicles molt diversos.
Bé, en el meu cas, trobo que he tingut bastanta sort pel que fa als símptomes, excepte molt d'acné a l'adolescència, que no he sabut mai si està relacionat o no. El meu símptoma principal són els problemes de cicle, la regularitat en el cicle menstrual. He arribat a estar fins a 7 mesos sense cicle i bé, l'hem hagut de provocar i en èpoques així sí que tinc molts desajustos hormonals.
Pel que fa a la incidència, la Carme assegura que ha tingut sort i que el coneixement del seu propi cos li ha permès aconseguir quedar-se embarassada.
I ara, per exemple, en l'actualitat tinc cicles molt, molt, molt irregulars. A vegades són 27 dies i a vegades són 75. I això ha fet que hagi hagut d'aprendre molt a escoltar el meu cos i saber en quin punt estic, perquè sense això estaria molt perduda. I és gràcies a això també que he pogut quedar-me embarassada, si no em sembla que hagués sigut molt complicat.
El cas de la Ainhoa és ben diferent. A ella, el fet de tenir ovaris poliquístics li ha generat una de les afectacions més habituals en les dones, que és la infertilitat o la dificultat per quedar-se embarassada a conseqüència dels cicles irregulars.
Bueno, la dificultat més gran que m'ha portat, sobretot al síndrome de ovari poliquístic ha sigut el tema de la búsqueda de bebè, perquè, clar, el tema de l'ovulació sempre ha sigut molt complicat, molt desigual, i això sempre ha provocat doncs que sigui molt difícil el tema de búsqueda de bebè. I el tema, dificultats, doncs el tema també del tema del pes, de la dificultat de perdre pes i la facilitat per agafar-ne, tot i no tenir una dieta malament, no? És a dir, tenir una dieta equilibrada, pues la dificultat de perdre pes i de recuperar-lo molt fàcilment.
A més, a l'Ainhoa, els desajustos hormonals de malaltia també li han generat altres problemes.
L'únic que noto és sobretot en el tema de la regla, no? Quan tinc la menstruació sí que noto que són menstruacions molt, molt abundants i molt doloroses, no? I això, segons la ginecòloga, doncs pot ser un dels símptomes que pot produir. A la resta del dia a dia meu, doncs la veritat és que res.
La Maria també té regles molt irregulars, però assegura que això no li genera gaires problemes, sinó que el que més l'ha afectat al llarg de la seva vida és, sobretot, el tema del pèl, en llocs que habitualment s'associen a zones masculines.
El que em suposa més problemes és el tema del pèl, per una qüestió doncs social i de complex amb el cos d'una mateixa, no? Jo sempre doncs he rebut comentaris per aquest tema a nivell doncs social i és una cosa bastant, bastant freqüent, i jo mateixa hi ha un punt que ja em fas broma, ja ho dius, sí, jo m'afaito la barba, perquè és veritat, no és que tingui barba, però sí que tinc doncs alguns pèls a la zona del coll i de la barbeta, perquè se m'ajunten bastant amb les patilles dels cabells, i llavors jo ja faig la broma que jo m'afaito, no?
Una realitat que, diu, en molts moments li ha fet passar males estones, especialment durant l'adolescència, i aguantant comentaris de molt mal gust.
I crec que no crec que sigui una síndrome que sigui prou visibilitzada. De fet, jo no en tenia ni idea quan em van dir que tenia SOP, no en tenia ni idea de què era, i no sabia doncs que era una malaltia doncs que afectava dones, que comportava això i això altre, no, ningú me n'havia parlat.
A futur, la síndrome de l'ovari poliquístic també pot tenir algunes complicacions derivades, sobretot quan es retira la menstruació.
Bé, la menopausa, si realment hi ha hagut un diagnòstic d'ovari poliquístic, doncs això el ginecòleg ho ha de tenir-ho present, doncs pot existir el que n'anomenem síndrome metabòlic, que sobretot va en relació si hi ha hagut obesitat o a un sobrepès, i que consisteixen sobretot doncs en major incidència de diabetes, d'hipertensió i d'alteracions del perfil lipídic de colesterol. Això doncs diguem-ne que s'ha de tenir present, no?, de que és més prevalent amb aquestes pacients que han patit ovari poliquístic.
I com es pot tractar una síndrome de l'ovari poliquístic?
Per la doctora Costa, els tractaments depenen molt de l'afectació de les dones i, sobretot, en si la dona vol o no tenir criatures. Aquest és, per exemple, la proposta per una dona que no vol tenir criatures.
Bé, aquí, com que hi ha diferents patrons, doncs també depèn de quin és el motiu principal de consulta, no? Si és una persona jove que en aquell moment doncs no vol tenir fills i que té un normopès, doncs el que ens interessa és que torni a restaurar els cicles menstruals, o bé que corregeixi aquesta alteració si té un augment de pèl, no? Llavors, en aquest sentit, doncs, si té un normopès, malgrat que sempre recomanen mesures dietètiques, doncs tenim diferents tractaments, majoritàriament hormonals, per regularitzar el cicle. Doncs això, el no tenir la regla pot tenir conseqüències a llarg termini en l'ovari poliquístic.
I què passa en el cas d'una dona que vol ser mare?
Si és una persona que el que ja ens consulta és amb una edat més avançada, diguem, no, el seu interès és el de tenir fills, doncs haurem de restaurar els seus cicles ovulatoris, i llavors, malgrat aquestes mesures que diem higienico-dietètiques, hem de fer servir fàrmacs d'inducció de l'ovulació. Doncs una de les conseqüències d'aquestes irregularitats del cicle menstrual és que es perd l'ovulació i també moltes vegades aquest síndrome se n'anomena d'anovulació i hiperandrogènica en termes més científics.
Pel que fa als tractaments, la Maria lamenta que en la majoria dels casos s'aposti directament pel tractament hormonal, quan en algunes situacions no hi ha una afectació real per la dona.
Si faig servir anticonceptius, doncs és per millorar la meva salut o és simplement per una qüestió d'estètica, per solucionar doncs, el tema del pèl i per regularitzar la regla. Però sobretot enfocat al tema del pèl, que era el motiu de la meva consulta inicial a dermatologia. I em va dir no, és una qüestió estètica, purament estètica. I aquí és on vaig dir que no, que jo no faria un tractament amb anticonceptius perquè no volia prendre hormones.
A la Ainhoa, per exemple, li van proposar un tractament que, assegura, no la va ajudar.
En aquell moment em van donar de tractament la metformina, que és el medicament que prenen també les persones que tenen diabetes. Clar, nosaltres en aquell moment ja estàvem en recerca de bebè i, per tant, l'altra alternativa que em donaven, que era les pastilles anticonceptives, no tenia sentit que me les prengués. La realitat és que no vaig notar gaire diferència prenent la metformina o no prenent-la. No vaig notar molta diferència.
Està invisibilitzada la síndrome de l'ovari poliquístic?
Amb tot, tant la Carme com la Maria i la Ainhoa tenen la sensació que estan patint una síndrome que és molt desconeguda.
Doncs el SOP segueix sent bastant desconegut, trobo, no se'n parla gaire. Així com, no ho sé, amb l'endometriosi s'ha fet molta feina i cada cop es coneix més, el SOP segueix sent un gran desconegut, tant a nivell social com a vegades fins i tot a nivell mèdic. Costa bastant parlar-ne, la veritat.
Aquesta discriminació, perquè que les dones no coneguem o que no es coneguin tant les malalties que afecten només a les dones, doncs és masclisme. I per molt que sigui soterrat i per molt que no es vegi, però ho és igualment, no?
Sí, jo crec que és una patologia encara bastant desconeguda, perquè ho expliques i la gent, doncs, la veritat és que no coneix gaire, no? Es comença a conèixer perquè, bueno, hi ha gent que sí que la pateix i que, bueno, però es coneixen com la gent que té el síndrome d'ovari poliquístic com més greu, no? Que li surten cabells, etc. Doncs sí que tenen com més... És més, com, més conegut, però aquests que patim com que físicament no tenim cap símptoma, doncs la veritat és que no és gaire conegut.
I en aquest sentit, la doctora Costa assegura que la investigació va en la línia de donar a conèixer i endinsar-se a la síndrome. Ara bé, considera que cal incidir en un abordatge multidisciplinar.
L'altra línia, diguem-ne que sobretot és molt preventiva. I aquesta línia preventiva potser no requereix tanta investigació, sinó un abordatge més multidisciplinar i un augment de recursos. Doncs moltes vegades són dones que... sobretot el fet de no quedar embarassades o de tenir un sobrepès requereix un abordatge també a nivell de psicòlegs o de dietistes, i jo diria que en aquest aspecte potser sí que ens caldria, i més no la investigació, doncs aconseguir fer un tractament més multidisciplinar o amb més recursos, no?
Costa assenyala que fins ara s'ha treballat sobretot en la millora de la fertilitat d'aquestes dones.
Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.